Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. El Batlle de Palma ha anunciat un enduriment de la política turística municipal amb tres noves mesures. Ampliarà la prohibició del lloguer vacacional més enllà dels plurifamiliars, també els unifamiliars. Prohibirà les party boats al passeig marítim, una iniciativa que assegura ja està parlada amb l'autoritat portuària, i a més de prohibir l'obertura de nous albergs a ciutat, intentarà reconvertir els existents. La intenció, ha dit Jaime Martínez, és frenar l'oferta il·legal i també millorar la qualitat de la destinació just ara que, segons afirma, s'ha constatat un canvi en el perfil del turista que arriba a Palma, amb més poder adquisitiu que té impacte en altres sectors. En uns moments coneixerem amb més detalls les iniciatives turístiques d'acord, mentre al Parlament se negocien canvis en una mesura turística important, l'increment de l'ecotaxa que ha presentat el Partit Socialista. Tot d'una ho comentam. Avui és dimarts, 14 d'octubre. Ivan López és el control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem amb titulars amb Laura Marcos. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per la compareixença d'Alfonso Rodríguez del Senat per tractar la crisi migratòria.
El delegat del govern espanyol ha anunciat la posada en marxa a Formentera del sistema de vigilància civil, els radars, que permetran detectar-hi l'arribada d'embarcacions irregulars. Una instal·lació que duia anys estancada i que, diu Rodríguez, és molt necessària davant l'increment dels darrers anys.
A Eivissa ja s'ha restablert la circulació de l'autovia de l'aeroport després de romandre 3 dies tancada. Esther de Miguel, bon dia.
Bon dia. Efectius de l'UME han fet feina intensament drenant l'aigua i netejant la zona, unes tasques que acabaven a nit passada. Han extret 4 milions de litres d'aigua, 1 milió més que amb les plogudes del passat 30 de setembre. El govern ha anunciat una actuació d'emergència per drenar l'aigua, obrint una via al terreny per desaiguar en cas que plogui abans de trobar la solució definitiva que presentaran en unes setmanes.
Els sindicats majoritaris denuncien mobilitzacions per demanar que es millori els sous dels funcionaris.
Dia 30 han convocat concentracions a Rouda tot el territori i amenacen amb una vaga al desembre si Funció Pública manté l'actual postura i no s'asseu a negociar. Reclamen recuperar el poder adquisitiu perdut.
A Mallorca, noves passes per avançar la gestió mancomunada d'alguns serveis, com l'aigua potable, la neteja de carrers i la recollida de fems. Toni Mateu, bon dia.
Bon dia, Ido. Aquesta és la petició que d'una banda fa la mancomunitat del Pla de Mallorca al govern perquè executi en un futur les obres que des de Sineu permetran que arribi l'aigua dessalada de Bacuayer distribuesqui al 14 municipis. D'altra banda, però també, UGT demana al Consell que creï una entitat per gestionar la neteja i el fens de diferents municipis. Tot això arran de la vaga dels netejadors de la xarxa del carrers de Sa Pobla que comença a final de mes.
Menorca millora el percentatge de separació de residus, la qual cosa n'incrementa el reciclatge. Excel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Fins al setembre, la recollida d'envasos lleugers ha augmentat un 16%, la de paper i cartró un 9,5% i la matèria orgànica un 35% en comparació amb el 2024. Precisament, la introducció de la nova fracció de matèria orgànica en els sistemes de recollida separada porta a porta comercial i domiciliària és un dels motius dels bons resultats obtinguts.
Tot això quan el govern espanyol ja ha fet la primera passa per blindar la Constitució i el dret de l'avortament. El Consell de Ministres ha aprovat demanar un informe al Consell d'Estat sobre aquesta proposta. En parlarem en els pròxims minuts. Pel que fa als esports, parlem de futbol. El tècnic del Reial Mallorca, en Iago Barrasate, ja té a disposició el futbolista Jan Virgili. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. Avui l'extrem mallorquinista ha tornat a Sombi Biloni després d'unes setmanes en la selecció espanyola sub-20, on va disputar el Mundial. Virgili, que avui s'ha entrenat a banda dels seus companys, estarà en condició per a l'entrenador en vista el partit de Lliga de dissabte contra el Sevilla. La selecció espanyola de futbol jugarà avui a les 20:45 del vespre contra Bulgària a l'estadi José Zorrilla de Valladolid, el quart partit classificatori per al Mundial. La ciclista Mavi Garcia, de 41 anys, ha decidit que acabarà la seva carrera al UAE Team ADQ. I el Movistar Team ha anunciat que Enric Mas ha estat operat per tractar una malformació amb varicoses a la cama esquerra. Si l'evolució és favorable, iniciarà la seva preparació d'hivern a les pròximes setmanes.
I després de diverses jornades molt complicades pel mal temps, s'han rebaixat les alertes gairebé a tot l'arxipèlag, excepte la zona de Palma i el migjorn de Mallorca, que continuen en avís taronja. Ampliem la previsió per les pròximes hores amb Miquel Salamanca. Bon dia.
Bon dia. Avui la situació meteorològica és més tranquil·la que aquests dies passats, però així tot encara existeix possibilitat de ruixats que avui cap vespre, sobretot a Mallorca i a Menorca, poden caure de manera localment intensa. Això sí, són fenòmens més aviat locals, puntuals. Aquí on descarreguin ho poden fer amb intensitat, però res a veure amb les tempestes que han tingut aquests darrers dies. Avui també la temperatura és un poc més baixa cap a Menorca, punts al nord de Mallorca, i es manté sense canvis, o fins i tot ha pujat un poc cap a les Pitiuses i a punts del sud de Mallorca. En general, aquestes pròximes hores han de ser, com dèiem, més tranquil·les en el sentit de la meteorologia. Per demà no acaba de fer net, encara tindrem la possibilitat d'algun ruixat, sobretot a Mallorca i a Menorca, no tant cap a les Pitiuses. Tornen a ser ruixats aïllats, locals, aquí on descarreguin altra vegada ho poden fer en certa intensitat, però en fora de les precipitacions importants que han tingut aquest passat cap de setmana. Han de dir que demà sí que continuen a la baixa les temperatures, tant les màximes com la mínima, de manera lleugera, sobretot cap en el nord de les Balears. I atenció a la situació marítima, perquè entra vent de component nord i es complica la mà, sobretot cap a la costa de Camira de Tramuntana, en el cas de Menorca i de Mallorca, on les zones podrien superar els 3 metres.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
L'Ajuntament de Palma prohibirà el lloguer turístic en totes les seves modalitats a tot el municipi. Cort també ha anunciat que a partir de l'any que ve prohibirà l'Espartibouts. Entre les mesures que entrarà en vigor també hi ha l'obertura de nous albergs i s'impulsarà la reconversió dels ja existents en un altre tipus d'allotjament.
El batlle de Palma, Jaime Martínez, ha explicat que actualment a ciutat hi ha 639 habitatges de lloguer vacacional i la seva intenció és mantenir aquesta xifra. L'equip de govern vol dur aquesta mesura al ple com més aviat millor. El lloguer turístic en habitatges plurifamiliars està prohibit a la ciutat des del juliol del 2018. Amb aquesta i la resta de mesures cort, vol apostar per un turisme de qualitat i posar fre a l'oferta il·legal.
En estos momentos, como saben, hay 639 viviendas de alquiler turístico en Palma, en todo el término municipal de Palma. 639. Esas son legales y esas son las que van a seguir existiendo. Y si se dan de baja, no se podrán volver a dar de alta otras plazas para compensar esas, por lo menos en el término municipal de Palma.
El primer edil ha constatat que hi ha un canvi de tendència en relació amb la qualitat i el perfil del turista. Respecte de l'any 2023, en algunes zones de Palma ha davallat el nombre de visitants, però en canvi s'ha incrementat la despesa amb augments del 15%. En la línia cap al turisme de qualitat, Martínez ha garantit que la prohibició de l'Espartibou serà a partir de l'any que ve.
L'esport de Palma és un gran element de la ciutat i, per tant, la integració ha de ser total i aquesta integració passa per la prohibició de party boats. Entenc que l'autoritat portuària està en la mateixa línia que l'Ajuntament, lògicament ho han xerrat amb ells, i els party boats han d'estar prohibits l'any que ve a l'Espai Marítim de Palma.
Les qüestions turístiques també són protagonistes avui al ple del Parlament, on el govern ha posat en dubte el compromís dels socialistes per pujar l'impost de turisme sostenible i crear una taxa als cotxes de lloguer. Cambra Autonòmica, Marta Puyalto, bon dia.
Bon dia. El vicepresident Antoni Costa ha acusat els socialistes de canviar constantment de posició sobre l'ecotaxa. Costa assegura que el govern durà les dues propostes a la mesa pel pacte per la sostenibilitat, mentre que Iago Negreira, del PSIP, acusa l'executiu de dilatar intencionadament la seva aprovació.
Lo que ustedes quieren aprobar lo pactan con Vox y no va a ninguna mesa, o quieren tomar el pelo al resto, porque parece que lo que no quieren aprobar lo llevan a una mesa. Ustedes lo que tienen que decir hoy, y aquí claro es, ¿se compromete a llevar a la próxima mesa de diálogo social la subida de ITS y el rentacar? ¿Sí o no?
Fa una setmana vostè estava radicalment en contra de la proposta de la pujada de l'ecotaxa. I ara resulta que és absolutament desesperant la seva intenció de pujar l'ecotaxa i, a més, que s'aprovi la proposta del govern de les Illes Balears. Creu realment, senyor Negreira, que el seu plantejament és creïble?
El vicepresident ha convidat Sergio Rodríguez de Vox a cenyir-se a l'acord de pressupost, ni més ni pus, ha dit Costa, una advertència que no ha caigut bé a Vox, que li demanava com pensa tirar endavant amb la legislatura.
Señor Costa, no entiendo el tono, sinceramente, parece que me estaba usted riñendo. Sí. Es una mala manera de buscar socios y aliados en esta Cámara. Cambien por lo menos el tono si quieren sentarse a negociar, y si no, allí tienen a Mosén Apestegui, negocien con ell.
Mire, señor Rodríguez, fa dues setmanes que Vox es va liar amb s'Esquerra per tombar un decret llei que accelerava l'implantació de projectes estratègics a les Illes Balears. Vostès i s'Esquerra. I tant vostè com jo sabem perfectament que el text estava pactat.
En la mateixa línia, Costa ha acusat l'Esquerra de posar pals a les rodes a la diversificació econòmica pel mateix motiu, per no donar suport al decret de projectes estratègics. Josep Castells, de Més per Menorca, l'ha advertit que els suports les ha d'aconseguir el govern.
Em sobta molt que vostè ara em tiri encara que no va rebre el nostre vot a favor quan ni tan sols va despenjar el telèfon per demanar-lo.
Com que no vàrem aixecar el telèfon, el contingut és indiferent per vostè. Vota en contra per sistema, si el president és Partit Popular.
La migració també ha estat objecte de debat en la sessió de control. La consellera de Salut, Manuela García, ha defensat el dret dels migrants a rebre atenció sanitària, responent a una proposta de Vox per limitar-la només als casos d'emergència vital.
Nuestra posición es clara. La atención sanitaria debe ser universal, no solo por principios éticos y humanos, sino también por responsabilidad en salud pública.
Els socialistes han retret a la consellera de Serveis Socials l'augment de requisits que vol implantar el govern per accedir a la renda social garantida i a la d'emancipació. Són el socialista Omar Lamín i la consellera Sandra Fernández.
El vostre no ha vengut a governar per més vulnerables, ha vengut a aplicar la agenda racista i inhumana de Provence.
Lo que no hacemos es mentir y generar falsos derechos, falsas expectativas, prometiendo oportunidades a todo aquel que venga, sea como sea, cuando no podemos ofrecérselas. Señor Lamín, racismo es mirar hacia otro lado cuando cada día mueren muchas personas en el mar.
Ferran Rosa, de Més per Mallorca, ha criticat també durament els retards en el tren. El conseller José Luis Mateo ho ha atribuït a la manca d'inversió durant anys.
Vostès que varen venir a desembossar a Mallorca han aconseguit que l'únic transport que no du, que no se troba en bossos, acumuli retards dia sí, dia també. Millora el manteniment?
No. Ustedes, durante sus años de govern, no solo no se ocuparon de poner en marcha nuevas infraestructuras ferroviarias, bueno, esto salta a todos a la vista, sino que desatendieron el mantenimiento de las actuales.
Tot això durant la sessió de control en una jornada intensa a la cambra on acaba de començar el debat de les propostes de resolució que pretenen que presenten tots els partits com a conseqüència del debat de política general que va tenir lloc la setmana passada. Durant el matí, Marta, els grups han intentat arribar a acords sobre les diferents propostes.
Sí, sembla que continua el distanciament del PP amb vots perquè sembla que no hi haurà acord entre les dues formacions per aprovar una proposta sobre la vehicularitat del castellà a l'educació. En canvi, sembla que sí que es produirà un acostament del PP amb el Partit Socialista. Això pel que fa a l'ecotaxa, perquè les dues parts negocien una proposta conjunta perquè abans de final d'any es dugui a la mesa del Pacte per a la Sostenibilitat una proposta d'increment de l'impost turístic, d'un nou impost pels rentacars i una pujada del cànon de l'aigua pels grans consumidors. Veurem com es concreta aquesta proposta, tenint en compte que els socialistes demanaven poder concretar més les dates i els conceptes. Ara mateix, cada un dels grups defensen les seves propostes. En total, n'hi ha 162 que es votaran al final d'aquesta sessió plenària.
Gràcies, Marta. Aquesta és la darrera hora que ens arriba des del Parlament. Són les 2:13. Fem una petita pausa i tornem amb més actualitat.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio. Vuelve la Fira Marinera en el emblemático Port d'Andratx. Días 18 y 19 de octubre. Todo un fin de semana dedicado al mar. Con stands náuticos, venta de embarcaciones de segunda mano, mercado artesanal, gastronomía marinera, exposiciones, actividades deportivas, actividades infantiles y mucho más. Encuentra toda la programación en redes sociales. Organiza Ayuntamiento d'Andratx. Colabora Ports IB y Club de Vela del Port d'Andratx.
IB3 dona una mà a l'Associació Girassol. L'Associació Girassol té com a objectiu erradicar l'estigma, garantir els drets i millorar la vida de les persones amb un diagnòstic de salut mental. Més informació a dretsalutmental.com/girassol i al telèfon 971 28 51 23. IB3, tots donam una mà a l'Associació Girassol.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Ja s'ha restablert la circulació de l'autovia de l'aeroport d'Eivissa després de romandre 3 dies tancades. Efectius de la unitat militar d'emergència han fet feina intensament drenant l'aigua i netejant la zona, i les tasques de neteja i de drenatge acabaven a nit passada. Així, a mitjanit es reobria la circulació en aquesta via en ambdós sentits. Els efectius de l'UME han extret 4 milions de litres d'aigua, un milió més que amb les plogudes del passat 30 de setembre. Esther de Miguel.
Ara el govern treballa a contrarrellotge perquè aquesta situació no es torni a produir. De fet, han anunciat una actuació d'emergència per drenar l'aigua, obrint una via al terreny per desaguar en cas que plogui abans de trobar la solució definitiva, que presentaran en unes setmanes. Lorena del Valle és directora general de mobilitat del govern.
Inicialment, l'actuació que volem fer d'emergència, vol dir, és diferent a l'actuació del problema, de la solució del problema estructural, és fer una rasa per evacuar l'aigua i evitar que s'inundi de nou la carretera mentre es soluciona de forma definitiva.
Els serveis d'emergència treballen avui també per reparar una canonada d'aigua potable pròxima al riu de Santa Eulària, que s'ha trencat per la força. També hi ha hagut un nou despreniment de terres a Sacaleta, a la zona de les bateries de costa. El comitè tècnic assessor del Pla Meteoval, que s'ha reunit aquest matí, estan també molt pendents d'aquests terrenys argilencs que es puguin haver vist afectats per les pluges. A més de Sacaleta, es monitoritzen zones com Escobells o Sacaixota, a més altres espais costaners de Sant Joan i Santa Eulària. Pablo Garriz és director general d'emergència.
Esta situación que deriva de lo que tenemos ahora mismo es un elemento que tendremos que seguir y con los ayuntamientos y en este caso también con la Autoridad de Costas hacer una monitorización, porque de hecho ya tuvimos aquí, hemos tenido varios episodios en Escubéis y en otras zonas donde hemos tenido esos desprendimientos. Por tanto, sí, es un elemento que está previsto mantener monitorizado.
El govern, juntament amb la Unitat Militar d'Emergències i els ajuntaments, han establert diferents punts programàtics en què s'ha d'actuar de manera prioritària. A Sant Josep es treballa al carrer de Begònia, on desemboca el drenatge del segon cinturó de ronda que ha provocat inundacions a diversos habitatges. Al municipi d'Eivissa, un dels principals fronts és el torrent de Sallavanera, en què s'han fet actuacions per incrementar la capacitat de drenatge i protegir els apartaments Brisol. També el torrent de Cas Capità, que passa per davall del primer cinturó de ronda, que passa les feixes, doncs s'ha hagut de retirar una dotzena de cotxes que obstaculitzaven el pas de l'aigua. A més, s'ha detectat una infraestructura completament obturada al port d'Eivissa, que es neteja per establir el flux d'evacuació cap a la mar.
Mentrestant, a Formentera, les conseqüències de la forta tempesta de dissabte encara perduren. Una de les dues benzineres que hi ha a l'illa ha quedat inoperativa per una avaria elèctrica i també hi ha problemes de telefonia fixa a internet. A la Sabina, Elena Trinidad.
Des del passat dissabte, la bencinera de la Sabina, una de les dues que ja a l'illa ha quedat inoperativa. Es va cremar el quadre elèctric que dona servei a l'estació i estan esperant que duguin les peces de recanvi de fora de les Pitiuses. L'altra estació, la de Sant Ferran, s'ha abastit de manera extraordinària i no hi ha problemes de subministrament. Tot i això, alguns clients de la Sabina s'han vist afectats.
Que vam a devolver el auto i le damos una diferència en efectivo perquè tenemos que tomar el barco. No nos da llegar hasta arriba a Sant Ferran. Ferran de vuelta, tenemos que subir al Baleari, así que no podemos. Bueno, una noticia inesperada, pero no pasa nada.
També s'ha vist afectat el servei de telefonia fixa i internet de la Sabina.
Només amb efectiu. Qui no tenga efectiu no podrà pagar amb targeta perquè en el Snowberry Red està complicada esa cosa.
Lo que ocasiona es que no nos funcionan los datáfonos para las tarjetas. Además, nosotros tenemos una tarjeta por puntos que es por línea, que esto hace descuentos a nuestros clientes habituales y todo eso... Pues a no funcionar la línia no les hace los descuentos correspondientes. Esto es un problema.
Els operaris del Consell de Formentera treballen a contrarrellotge per arranjar els nombrosos camins que han quedat malmesos per la tempesta. I els bombers del Consell també fan feina per extreure l'aigua acumulada especialment de la pista d'atletisme.
Molta feina a les Pitiuses ara que ha passat el gruix d'aquesta dana, que encara pot afectar de manera destacada alguns punts de Mallorca. La EMET ha reduït l'alerta taronja a la zona de Palma i al migjorn de l'illa fins a les 7 del capvespre, i la rebaixa a groga a la resta de l'arxipèlag. A Menorca, però, les pluges es poden estendre fins a la mitjanit. El delegat del govern estatal a les Illes, Alfonso Rodríguez, ha anunciat la posada en marxa del sistema de vigilància CIVE a Formentera. Són radars que permetran detectar l'arribada d'embarcacions amb migrants a l'illa. Es tracta d'una instal·lació que feia anys que estava estancada i que és, segons el delegat, molt necessària.
El responsable de l'executiu central a les Balears ha fet aquestes declaracions en la compareixença avui al Senat, en la qual ha hagut de donar comptes de la gestió migratòria a l'arxipèlag. Una compareixença sol·licitada per PP i Vox, en la que el socialista ha explicat que el sistema CIVA és una més de les infraestructures que el govern de Pedro Sánchez ha posat en marxa a les illes, com la instal·lació de llocs d'acollida d'estrangers als ports.
No teníamos desde Baleares la capacidad ni la infraestructura para dar una atención digna. No nos podíamos permitir que tras quedar en libertad, pues esperando un ferry en el puerto, pudieran estar pasando la noche al raso, como así ocurría en el puerto de Palma o en algunas ocasiones también, aunque ahí teníamos una instalación en el puerto de Ibiza cedida por la autoridad portuaria.
El vocal del Partit Popular, José Mari Bosó, ha criticat la gestió dels socialistes i els ha acusat d'actuar sense previsió. El portaveu de Vox, Jorge Campos, ha insistit en relacionar migració amb delinqüència. Els escolten tots dos.
Salvar vidas no es incrementar los medios de salvamento marítimo, que sí. Salvar vidas es luchar contra las mafias sin contemplaciones. Salvar vidas es hacer que su política migratoria no ponga en riesgo las vidas, no venir después a salvarlas, no, no. Hay que actuar antes. Lo mejor que podría hacer es, cuando salga por esa puerta, presentar su dimisión e irse. Irse a su casa y espero que no sufra las consecuencias de esa inmigración ilegal y que sus hijos, sus familiares, no sufran lo que están sufriendo los ciudadanos de a pie en todas las Islas Baleares, que es agresiones continuas provocadas por esta inmigración.
El delegat del govern ha criticat el discurs incendiari, ha dit, de les dues formacions polítiques envers la migració. Els ha demanat que abandonin el missatge de la por i el no constant a totes les millores que es fan en aquest tema.
Ustedes utilizan la migración para ganar votos por un lado y utilizan la migración como una manta que tape toda su dificultad y su escasa gestión. Ustedes no quieren debatir de vivienda, no quieren debatir de territorio, no quieren debatir de política turística, no quieren debatir de masificación. Ustedes, cuando tienen un problema, sacan la migración como manta que todo lo cubre.
Discussió a la cambra alta mentre la presidenta del govern, Marga Proens, i els presidents dels quatre consells insulars seran demà a Brussel·les per participar en una reunió amb el comissari europeu de migracions. Està previst que demanin l'activació del Frontex per frenar la ruta de migració entre Algèria i les Balears, una reunió que l'executiu considera clau per capgirar, diu, la situació actual. I en paral·lel, el líder del Partit Popular ha presentat avui a Barcelona el seu pla de migració en plena pugna amb Vox i enmig del creixement d'Aliança Catalana a Catalunya. Alberto Núñez Feijóo proposa endurir els requisits per aconseguir la nacionalitat.
Feijóo ha explicat que el seu pla consta de 10 punts que cerquen propiciar una migració ordenada, legal i humana. Tot, diu, davant l'actual descontrol que ha provocat el govern de Pedro Sánchez.
Queremos elevar el nivel de exigencia lingüística, cultural y constitucional. La nacionalidad española no se regala, se merece.
A més de mesures ja conegudes com el visat per punts, el líder del PP n'ha donat a conèixer altres de noves, com prestacions socials com l'ingrés mínim vital estiguin lligades a la recerca activa de feina, reforçar la presència dels cossos policials en les fronteres, també la deportació de migrants en casos de delictes greus o residència.
D'altra banda, i també al Senat, avui estaven pendents de la intervenció a la comissió d'investigació del cas Coldo de l'exdirector general de l'IBE Salut, Juli Fuster, durant la pandèmia. Fuster ha confirmat que l'oferta de les mascaretes de l'empresa Soluciones de Gestión, vinculada a la presumpta trama, va arribar al govern a través d'un ministeri. Tot i això, ha dit que desconeix si era el d'indústria o el de transports.
Juli Fuster s'ha demanat qui havia de dubtar del govern d'Espanya. El senador del PP, Miguel Ángel Jerez, però li ha retret la compra de mascaretes i Fuster ha assegurat que ell no va gestionar aquest contracte. Tot i això, té coneixement que varen telefonar del Ministeri al Servei de Salut.
¿Puede explicar usted por qué se pagó 5 veces más por un producto que, según ustedes, se iba a destinar a la policía local y no a personal sanitario?
Mire, le voy a contar que ese precio, precisamente, que usted dice, y eso tal vez usted no lo sabe, otras comunidades pagaron 5 euros por esas mismas mascarillas. Eso punto número uno. Pero punto número dos, ya le he contado antes que estábamos en plena pandemia. Hubo hasta 8 ondas. No sabíamos cómo iba a evolucionar, no sabíamos qué necesidades íbamos a tener. Por tanto, queríamos tener cuanto más stock, mejor. El consumo de mascarillas aumentó 9 veces. Se pasaron de un consumo mensual habitual antes del COVID de 100.000 mascarillas al mes a 900.000.
Durant la seva compareixença en la comissió d'investigació, l'exresponsable del Servei de Salut ha relatat l'obsessió, ha dit, per tenir el material adient per combatre la Covid, una etapa dura de la qual, segons ha dit, se sent orgullós, ja que les Balears va ser la segona regió de tota Europa amb manco mortalitat.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Ho dèiem en titulars, Comissions Obreres, UGT i el CESIF han anunciat un calendari de mobilitzacions per reclamar un increment del salari dels funcionaris. El pròxim dia 30 han convocat concentracions arreu de tot el territori. A més, els sindicats adverteixen al govern espanyol que al desembre convocaran una vaga estatal si Funció Pública manté l'actual postura i no s'asseu a negociar.
Les organitzacions sindicals no descarten cap escenari fins que el Ministeri de Funció Pública no convoqui la mesa de negociació i proposi una xifra d'increment salarial per als 3 milions de treballadors públics que hi ha a l'Estat. A més, el president del CESIF, Miguel Borra, ha reclamat un acord plurianual per recuperar el poder adquisitiu perdut i una norma que obliga Madrid a desbloquejar els salaris de manera automàtica cada dos anys.
Es el momento de una gran movilización en toda España para que el gobierno reaccione y nos escuche. Convocamos a los trabajadores y trabajadoras de las administraciones públicas a iniciar las protestas el próximo 30 de octubre en toda España. Que el gobierno sepa que tiene poco tiempo para conseguir un acuerdo. De lo contrario, tendrá sobre la mesa la primera huelga en las administraciones públicas de la era de Pedro Sánchez.
Les concentracions del pròxim dia 30 seran davant les delegacions del govern central, a les diferents comunitats autònomes i davant del Ministeri de Funció Pública a Madrid.
I en ple enfrontament polític entre el PSOE i el Partit Popular sobre el dret a l'avortament en la sanitat pública, el govern estatal ha iniciat avui el procés per blindar aquest dret en la Constitució. La primera passa ha estat demanar un informe al Consell d'Estat sobre aquesta proposta.
En la conferència de premsa posterior al Consell de Ministres, la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha explicat que el govern proposa afegir un nou paràgraf en l'article 43.4 de la Carta Magna per garantir el dret de les dones a la lliure interrupció de l'embaràs en la sanitat pública.
Una iniciativa importante, una iniciativa sobre todo en este momento histórico en el que la ola reaccionaria nos está llevando a una retroacción de los derechos y a un retroceso importante, a un recorte de sus derechos que el presidente del gobierno dijo no íbamos a tolerar y por lo tanto consideramos que hay que tomar todas las medidas para evitar que esos retrocesos se produzcan en el presente y en un futuro.
La reforma de la Carta Magna per incloure el dret a l'avortament requereix majories qualificades de 3/5 parts del Congrés i de 3/5 parts també del Senat, majories que ara mateix no té el govern.
En aquest sentit, l'executiu estatal ha donat un nou toc d'atenció a les Balears, també a Madrid i a l'Aragó. Ha donat un mes a les tres comunitats per crear el registre de metges que es neguen a practicar avortaments tal com marca la llei.
Sanitat ha enviat un requeriment formal a aquestes tres comunitats que a partir d'ara tenen un mes per posar en marxa el llistat. Si no ho fan, el Ministeri plantejarà un procés contenciós perquè un jutge les obligui a complir la llei. És la ministra Mónica García.
El registro no es algo opcional, no es una ocurrencia, es una obligación legal, es una herramienta esencial para garantizar que los derechos de las y los profesionales sanitarios sean compatibles con los derechos y el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente el embarazo en condiciones de equidad, de seguridad y de respeto.
Aquí a les Balears, la consellera de Salut, Manuela García, va assegurar fa uns dies que el govern està fent feina en el decret que permetrà la creació del registre. En tot, no va aclarir si estarà llest en els terminis que exigeix Madrid.
L'endemà de la firma a Egipte de l'acord d'alto el foc a Gaza, Hamas acusa Israel de trencar el pacte. Avui al Manco, 5 palestins han mort en atacs de l'exèrcit israelià.
Diversos drons han atacat un grup de persones que intentaven tornar al barri de Shuhaya, a l'est de Gaza, i als voltants de la ciutat de Jan Yunis, al sud de la franja. Israel afirma que aquestes persones han creuat la línia groga, la qual s'han replegat les tropes israelianes arran de l'entrada en vigor de l'alto el foc, que ha suposat l'alliberament dels ostatges israelians.
Pel que fa a l'ajuda humanitària, a Khan Yunis, els camions de menjar han pogut repartir el seu contingut mentre la població intenta reprendre la seva vida.
A Tel Aviv, en canvi, esperen el retorn dels 24 cossos sense vida que Hamas va dir que retornaria ahir. Només n'ha lliurat 4 i el govern israelià pensa que és possible que Hamas no sigui capaç de trobar i tornar els ostatges morts. Les seves famílies afirmen sentir-se commocionades i consternades.
Després de la firma del pla de pau de Trump, el president espanyol Pedro Sánchez ha dit avui que Netanyahu ha de respondre davant la justícia pels crims comesos a la Franja de Gaza i que s'ha de continuar avançant en la solució dels dos estats. Amb aquest punt arribarem a les 2:30, és moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca, amb Toni Mateu.
Són les 2:30, bon dia. Administracions i agents socials fan passes per avançar en la gestió mancomunada d'alguns serveis a Mallorca. És el cas aquest de la xarxa d'aigua potable i també de la neteja de carrers i recollida de fensa. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia, és la petició d'una banda que fa la mancomunitat del pla al govern perquè executin en futur les obres que permetrà que arribi l'aigua desalada de Bacua i en distribueixi als 14 municipis. I d'altra banda, UGT demana al Consell que creï una entitat per gestionar la neteja i el FEMS de diferents municipis de forma conjunta. Això arran de la vaga dels agrenadors a Sa Pobla per demanar millores salarials.
L'Institut Mallorquí d'Afers Socials impulsa la prevenció del suïcidi en dues noves eines per als professionals.
Es tracta d'una guia per prevenir i abordar la conducta suïcida i el protocol de prevenció i atenció a la conducta autolítica. El suïcidi representa la segona a causa de mort entre joves de 15 i 30 anys.
I vol farem avui una proposta cultural i també relacionada amb la història recent de Mallorca. Pareu esment això que sentireu.
Com passaves bé fent feina?
Vivíem allà.
Parelles que s'han casat i han tingut fills i els fills han treballat a Formentor.
Era molt glamour dir jo faig feina a l'hotel Formentor. Glamour.
Glamour era fer feina al cèlebre hotel Formentor, que no devia ser glamour pels visitants internacionals que s'hi allotjaven com a turistes a la dècada dels anys 50 i 60.
Són els testimonis recollits al documental La vida Formentor. Tot d'una us en donarem les entresenyes.
Abans, però, allò que volen fer és saber com se circula no només per la carretera del Cap de Formentor, sinó també arreu de l'illa de Mallorca. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. Juan Amplanes, quina és la situació a hores d'ara?
Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment, el més destacable són les complicacions habituals que trobaran la via Cintura, a l'altura del cementeri fins a l'altura de la incorporació cap a l'autopista Inca, en sentit a la port. També trobaran retencions a l'autopista d'Andratx, a l'altura de sortides des de Bendinat fins a l'altura de la incorporació cap a la via Cintura i a l'altura del túnel de Genova en sentit Palma. I ja el que són la resta de principals carreteres de Mallorca, trobant tràfic fluid i sense incidències. Això fa pel moment. Molt bon dia.
Moltes gràcies des de la DGT. Aquesta és la situació de la xarxa viària. 2:32. Ivan López és el control tècnic. Nosaltres feim ara una pausa per anar a la publicitat, però tot d'una tornarem.
L'actualitat insular, amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
La llum, la mà, la tramuntana, el mercat del poble, fora vila, el silenci de migjorn, Mallorca, és ca nostra. I la volem neta, tranquil·la, plena de vida. La volem com l'hem estimada sempre. És responsabilitat de tots, dels que hi som i dels que arriben. Cuidem Mallorca, cuidem ca nostra. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca.
IB3 dona una mà a l'associació Girassol. L'associació Girassol té com a objectiu erradicar l'estigma, garantir els drets i millorar la vida de les persones amb un diagnòstic de salut mental. Més informació a dretsalutmental.com/girassol i al telèfon 971-28-51-23. IB3, tots donem una mà a l'associació Girassol.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Ho hem dit en començar, la Mancomunitat del Pla de Mallorca fa una passa més per tenir mancomunat el servei de xarxa en alta d'aigua potable. Per avançar cap a aquesta finalitat, els responsables d'aquesta entitat comarcal es reuneixen demà dimecres en la Direcció General de Recursos Hídrics. L'objectiu és demanar-los que el govern executi el projecte d'interconnexió en xarxa del municipi de Costitx, de Lloret, Sineu, Montuïri i també Algaida. La Mancomunitat del Pla fa aquesta petició després que tots aquests pobles hagin renunciat a la subvenció del Consell per a la redacció del projecte i haver-la cedit al mateix Consell perquè sigui ja la institució insular que ho faci de manera conjunta. Perquè això sigui una realitat, però va ser el mes de gener que la Mancomunitat del Pla va comprar una parcel·la a Sineu on s'haurà de construir el dipòsit en què Abacua farà arribar l'aigua dessalada per llavors distribuir-la a través de la xarxa en alta d'aigua potable.
El de demà és només un dels tràmits per arribar a assolir l'objectiu. Per això, la presidenta de la Mancomunitat del Pla, Joana Maria Pascual, no s'atreveix a dir una data per donar per enllestides aquestes obres.
Primer ha d'arribar la tuberia fins a Sineu. Aquesta tuberia ha de bastir el depòsit que s'ha de construir en aquesta parcel·la que nosaltres hem comprat. I quan se tingui això, nosaltres tindrem aquest projecte per treure licitació a l'execució d'aquesta obra del depòsit cap en aquest municipi.
Allò que sí que assegura és que la finalitat és que s'hi afegeixin els 14 municipis del Pla i que l'adhesió dels 5 anomenats Costitx, Lloret, Sineu, Montuïri i Algaida n'és una primera passa. L'entitat comarcal pretén que la xarxa mancomunada sigui una eina per fer front a la situació de sequera que en el cas del Pla fa temps que s'arrossega.
Recordem que encara està en alerta taronja part de Mallorca, com és el Ponent, la Badia de Palma i també una part del Migjorn fins al cap de les Salines. Són unes plogudes, les del darrer dies, que encara no s'inclouen dins el darrer balanç de situació de sequera que ha fet públic la Conselleria del Mar i del Cicle de l'Aigua i que ha inclòs la unitat de demanda ara d'ERTA en escenari d'alerta.
Així, ara són dues, si es compta el Pla, les unitats de demanda que es troben en aquesta situació. Aquest darrer informe també conclou, però, que el mes de setembre ha finalitzat amb unes reserves hídriques del 44%. Això és 3 punts per damunt del registre del mes anterior. En el cas de Mallorca s'ha passat del 43% al 45%. Tanmateix, però, el valor global de l'índex de la demarcació hidrogràfica és inferior a la de fa un any. La presidenta de la Mancomunitat del Pla assegura que, tot i que les advertències i prohibicions no s'han aixecat, no fa falta recordar-les perquè la situació en l'aigua dels darrers dies i hores ha fet canviar el panorama.
Ja no s'arreguen els jardins, les piscines estan tancades, som a l'octubre, a final d'octubre, els consums en el Pla de Mallorca, les vivendes vacacionals moltes ja estan buides.
I parlàvem ara d'un servei mancomunat de distribució d'aigua potable a la comarca del Pla i precisament això és el que també demana UGT per a un altre servei. El sindicat fa aquesta petició a les administracions perquè la gestió de la recollida de fens i la neteja del carrers sigui o gestioni de manera conjunta l'àmbit de tot Mallorca o també de manera comarcal. El sindicat UGT fa aquesta proposta arran de la vaga que ha convocat a Sa Pobla perquè el col·lectiu dels agrenadors viaris, els netejadors de carrers i places, reclamen un conveni que comporti un increment salarial i també millores o millors condicions laborals.
Els treballadors qualifiquen els salaris del personal afectat d'irrisoris. Denuncien que no responen a la realitat del cost de la vida de l'arxipèlag i que amb prou feines compleixen el salari mínim interprofessional. En el cas de Sa Pobla, el motiu que fa que el sou mitjà dels agrenadors no entri al conveni col·lectiu de recollida de fens i neteja viària és que es feren licitacions diferents per a cadascun d'aquests serveis. Per això, UGT pensa que un servei mancomunat o insular faria millorar-ne les condicions. Així ho explica Juanjo del Teso, responsable del sector serveis de la comunitat d'UGT.
Porque al final estamos a merced de que cada ayuntamiento lleva su calendario con la licitación y de que sea licitado o no, esas condiciones de trabajo o salariales están siempre pendientes de poder ser revisadas y mejoradas, y creemos que al final una entidad pública siempre va a poderlo dotar de mejores condiciones también salariales, incluso.
L'Ajuntament de Sa Pobla és conscient dels salaris baixos de la quinzena de treballadors de la neteja viària, que fan feina per a l'empresa Urban Service. Es dona la circumstància que la concessió de la recollida de fent del municipi també recau en aquesta mateixa empresa, però això ho fa amb un contracte diferent.
L'Ajuntament assegura que fer una altra licitació comportaria una indemnització molt grossa a la concessionària per la maquinària i pel lucre que l'empresa hauria deixat de guanyar. Així ho explica el regidor de Medi Ambient, Antoni Simó Tomàs.
L'Ajuntament, si rescindeix el contracte, ha de pagar a l'empresa la indemnització que li pertoqui, això correspondria a l'amortització del maquinari, el lucre, tot el lucre que han deixat de guanyar perquè l'Ajuntament rescindeix per part de l'empresa, l'empresa que ha de pagar aquest dobbes. Ara, també entenem que l'actualització de preus o de sous perquè el salari mínim ha pujat o això, es correspon. Entenem que aquest 40% de pujada és molt grossa.
Simó està d'acord en la proposta de crear una entitat o empresa pública depenent del Consell de Mallorca per gestionar les concessions de manera mancomunada. De fet, aquesta és una proposta de la formació a la qual pertany Més per Mallorca el Consell. En el cas de Sa Pobla, que no pertany a cap entitat comarcal, perquè no existeix una entitat del nord de Mallorca, l'Ajuntament pensa que la proposta d'UGT suposaria una millora.
Per la mare d'una altra qüestió, perquè l'Institut Mallorquí d'Afers Socials impulsa la prevenció del suïcidi amb dues noves eines per als professionals. Es tracta d'una guia per prevenir i abordar la conducta suïcida i el protocol de prevenció i atenció a la conducta autolítica.
L'objectiu d'aquestes eines que s'han presentat avui al Parc Vic de Palma és ajudar els professionals que estan cada dia al costat dels infants més vulnerables, tot oferint-los recursos concrets per detectar situacions de risc i actuar de manera adequada. Guillermo Sánchez és el president de l'IMAS.
Lo que queremos es precisamente que los profesionales pues tengan herramientas para que su intervención pues sea lo más adecuada y responsable posible. Y en ese sentido pues se marca toda la actuación del Parma, que es dotar y atención y salud mental, que es una prioridad para l'IMAS y lo seguirá siendo.
La guia per a la prevenció recull falses creences i mites molt estesos i les contrasta amb la realitat i l'evidència científica. A més, explica com identificar els senyals d'alerta, els factors de risc i com actuar davant d'una sospita. D'altra banda, el protocol estableix el procediment d'actuació unificat per tots els centres d'acollida residencial. És la pedagoga Rosa Calafell.
Està comprovat estadísticament i per estudis que xerrar de suïcidi és una de les millors maneres d'evitar-lo o de prevenir-lo. Xerrar clarament del suïcidi d'una manera natural que permet que la persona se senti escoltada, que se senti acollida, validada, però directament amagar-ho, ocultar-ho, és contraproduent completament.
Hem de recordar que el suïcidi representa la segona causa de mort entre els joves de 15 i 30 anys.
I parlant d'una altra qüestió, el president de l'IMAS, Guillermo Sánchez, manté la seva postura sobre el repartiment de menors migrants no acompanyats, tot i la decisió del Tribunal Suprem de no suspendre de manera cautelar l'acolliment de 49 d'aquests migrants.
Assegura que, tot i no ser acceptada la petició, el contenciós continua, ja que es tracta d'una mesura injusta que vulnera les competències de les comunitats autònomes. Sánchez reitera que no té sentit aquest repartiment quan en aquests moments es triplica la capacitat d'acollida.
No es un problema de solidaridad, sino de capacidad. Nadie entiende que en un colegio con una capacidad de 25 alumnos le exijan tener 75, y es precisamente lo que quieren desde el gobierno de Sánchez hacer en esta comunidad autónoma. Y por tanto, si queremos hacer una atención que sea referente en toda España, la atención de los menores, lo que tenemos que tener es una capacidad adecuada. Y en situaciones en las que superamos por 10 la capacidad ordinaria en Baleares, no podemos aceptar otras comunidades autónomas.
I vol fer una proposta cultural i alhora de la història recent de Mallorca, per aguisment, perquè ja advertim que vos agradarà.
Formentor era una escola d'hoteleria.
La feina era molt exigent.
Però després hi havia aquell cachondeo d'amistat. Tot passava bé fent feina.
Vivíem allà.
Parelles que s'han casat i han tingut fills i els fills han treballat a Formentor.
Era molt glamour dir jo faig feina a l'hotel Formentor. Glamour.
I doncs, si glamour era fer feina al cèlebre hotel Formentor, que no devia ser glamour, volem dir, els visitants internacionals que s'hi allotjaven com a turistes a la dècada dels anys 50 i 60. Bé, però aquesta casa, IB3, vos proposa ara de conèixer aquella època a través del testimoni dels seus treballadors, algun dels quals acabeu de sentir. És el documental La vida Formentor, una producció de Momworks per a IB3 Televisió.
I que s'estrena demà a la sala d'actes del Port de Pollença a les 7 i mitja del capvespre. Serà dissabte a les 9:45 del vespre, quan la podreu veure a IB3 Televisió i a partir d'aleshores en qualsevol moment del servei a la carta. Podreu conèixer els testimonis de persones que hi feren tota la seva vida laboral a l'antic hotel construït abans de la Guerra Civil i un dels pioners del turisme a les Illes. Recordem que aquell edifici ja no existeix perquè l'esbocaren per construir el Four Seasons Mallorca, que reobrí de manera totes les seves instal·lacions la primavera passada. De fet, fa poc que l'Ajuntament de Pollença ha imposat a la constructora una multa d'1,15 milions d'euros per haver reconstruït sense la llicència pertinent.
I de l'edifici antic ja no existeix, però perviuen els records dels seus antics treballadors que, com acabeu de veure, podreu sentir i veure, volen dir, a la vida a Formentor demà al Port de Pollença i el cap de setmana a través d'IB3 Televisió. Visió per la mare de teatre, perquè aquesta setmana torna el Festival de la Paraula, organitzat per Produccions de Ferro, amb espectacles a diferents espais, com el Teatre del Mar o el Teatre Principal d'Inca.
L'arquitecte Càndido de l'Optimista de la ciutat d'Eixida i Un dia sense judici són les quatre primeres propostes d'una programació que s'allargarà fins al mes de maig i que s'acompanyarà d'activitats, converses i lectures dramatitzades. Escoltam a Toni Gomila, director de Produccions de Ferro, i Josep Cerdà, autor de l'arquitecte.
Jo crec que la principal diferència del Festival de la Paraula amb altres festivals és que no és només una programació. És tota una feina que feim durant tot l'any que emergeix dins aquests mesos que els anomenem festival. I allò que destaca més d'enguany és un concepte que li dèiem construcció.
L'arquitecte d'una història que intenta explicar com era Mallorca a final dels anys 60 i com se va produir els canvis que ara patim, d'alguna manera.
I comença la temporada de fires dissabte a Sant Lluc i, per tant, les fires d'Inca seran de les primeres a beneficiar-se de la convocatòria del Consell de Mallorca per impulsar la promoció del producte local. Es concediran ajudes per 1 milió d'euros a 23 ajuntaments. A part de les fires d'Inca, també s'hi han acollit fires denominada com la de l'Esclat de Sant Camancó de la Vall i la fira del Pebre Bord a Felanitx.
La consellera de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, Pilar Amaté, ha destacat que la convocatòria permetrà dinamitzar l'economia municipal i permet que cada vegada s'organitzin esdeveniments nous i hi hagi més presència de productes en les fires tradicionals de Mallorca.
I amb aquesta informació s'han fet les 2:45 del migdia. Arriben ara els esports.
Informatiu migdia. Esports.
Toni Fuster, bon dia de nou.
Molt bon dia,
comencem,
Sara.
Comencem amb futbol. L'extrem del Reial Mallorca, en Jan Virgili, ha tornat a Son Bibilón i s'ha entrenat al marge dels seus companys.
Jan Virgili ja ha tornat després d'unes setmanes en la selecció espanyola sub-20, on va disputar el Mundial i precisament va ser un dels grans destacats. Avui el club ha obert una estona les portes de la ciutat esportiva al mitjans i allà hi ha estat la nostra companya Marta Sampas, que ens conta les diferents novetats. Bon dia.
Bon dia, Toni. Avui, a la segona sessió d'entrenament de la setmana a Son Bibilóni, hi ha hagut tres protagonistes. Per una banda, ja ho deies, Jan Virgili, que ahir cap vespre va tornar de Xile després de disputar el Mundial Sub-20 amb Espanya, i el jugador ha estat avui un dels protagonistes, com dèiem, i dels darrers, a botar a la gespa tot seguit dels seus companys. Virgili tan sols ha fet uns minuts de carrera, ha estat en mode activació per partir després al gimnàs i continuar allà amb el treball específic i suau després del llarg viatge que acabava de fer ahir. Virgili, per tant, estarà disponible per poder jugar dissabte a Sevilla. Els altres protagonistes, dos dels lesionats, Taku Masano i Omar Mascarell, tots dos són a prop de recuperar-se. El japonès ha estat, després dels porters, el primer que han vist avui i ha estat just per fer amb el preparador físic unes sèries de cursa suau. Després, Asano ja s'ha entrenat al marge al gimnàs. En canvi, qui sí ha fet part de l'entrenament amb els companys ha estat Omar Mascarell, que ha completat el primer exercici en pilota per després unir-se al treball de gimnàs amb la resta dels seus companys, com dèiem, Jan Virgili i Takuma Asano. Des del club asseguren que Omar Mascarell demà, o com a tard, demà passat, ja estarà en dinàmica completa d'entrenaments, per la qual cosa dissabte Jagoba podria tenir Omar al 100% i podria comptar amb ell per jugar contra el Sevilla. L'únic lesionat que continua sense poder entrenar, recordem, és Marash Kumbula. I pel que fa a la resta d'internacionals, Morici està de tornada i Mojica encara ha de jugar un partit més en Colòmbia.
La selecció de Kosovo amb el davanter Vedat Morici va guanyar per 0-1 a Suècia i és segon de grup amb possibilitat de classificació per al Mundial 2026.
El pirata capità de la selecció kosovà va jugar 90 minuts i va ser substituït a les acaballes del partit. El Mallorca podria portar fins a 6 jugadors al Mundial de l'any que ve. Un ja segur, Johan Mojica, en Colòmbia ja classificada. També Japó, encara que Takuma Sano no es fixa a les convocatòries. Veurem què passarà en Samu Costa si Portugal es classifica. També en Marash Kumbula amb Albània i Martin Valien amb Eslovàquia. De moment, Eslovàquia és segona de grup, empatada amb la líder Alemanya. Portugal el líder al seu grup i Albània segona, darrere Anglaterra. La gran sorpresa, sens dubte, la classificació pel Mundial de Cap Verd per primera vegada en la seva història.
La selecció espanyola jugarà avui, quan falti un quart per les 9, contra Bulgària a Valladolid.
A l'estadi José Zorrilla, que serà l'escenari d'aquest nou partit del combinat espanyol que vol fermar la seva participació al Mundial dels Estats Units. Amb una victòria estarien virtualment classificats. El seleccionador Luis de la Fuente no podrà comptar amb Ferran Torres, que va abandonar la concentració per molèsties musculars. Espanya vol igualar els 29 partits seguits sense perdre de l'època de Vicente del Bosque. De moment, qui parla de continuar millorant és Luis de la Fuente.
Queremos seguir en esta dinámica y seguir mejorando. Ese es uno de los leitmotiv de este grupo, es la mejora constante y mañana ser mejores de lo que fuimos el sábado. Al ello de lo que estás hablando, me dan total garantía. Tenemos una relación de futbolistas fantásticos, magníficos. Se ha demostrado que salga quien salga tiene un nivel excepcional. En ese sentido estoy muy, muy tranquilo.
I a la primera federació, Toni Laude i Eivissa ha tornat avui a la feina enmig de la tensió pels darrers mals resultats de l'equip.
La derrota a Torremolinos i l'acumulació de partits sense guanyar han fet que avui l'entrenament hagi estat presenciat per la màxima institució del club, el president Amadeo Salvo. Ens informa Dylan Marí.
Després del cop rebut, Paco Gémez supera la primera ronda, tot i haver deixat senyals clars de knockout. I és que l'Eivissa es troba en una situació delicada. El que va començar com un bon inici de lliga s'ha convertit, tal i com assenyalen els diferents rotatius d'Eivissa, en un dels pitjors arrencaments dels darrers anys. L'entrenament d'avui ha començat amb una sessió de vídeo llarga que ha retardat l'inici sobre la gespa gairebé hora i mitja. Una jornada d'anàlisi en el que també s'ha deixat veure el president Amadeo Salvo i el director esportiu Javi Lara, una presència que mostra la preocupació dins del club. En l'àmbit esportiu, continua absent el migcampista Tamir Glazer, però per l'altra banda, Fran Castillo s'ha entrenat per primera vegada amb normalitat al costat dels seus companys. Ara, la U d'Eivissa mira de recuperar l'equilibri i preparar-se per aixecar-se en el pròxim partit. Després d'un cop que ha fet tremolar, però no caure, l'equip d'en Paco Gémez.
I a la segona federació, el migcampista de l'Andratx, Miquel Llebrés, va ser un dels grans protagonistes del derbi contra l'Atlètic Balears. Avui ha estat en directe al programa Esports 3.
Llebrés, als seus 25 anys, és un del gran referent de l'Andratx i diumenge va ser l'autor de la darrera passada de gol que va transformar Meca, un jugador format al Reial Mallorca i Sant Francesc. El futbolista Andri Chol té clar que la permanència passa pels partits de casa.
La salvació passa en un percentatge molt alt per la plana, i ens hem de fer força a casa, aprofitar tots els punts que podem fer aquí, que són punts que no haurem de fer fora a casa. I en aquest cas, pues, molt contents, perquè ja t'he dit que vàrem estar 40 minuts pràcticament amb un home o menys i vàrem poder treure els 3 punts endavant.
En bàsquet, l'Azul Marino Mallorca ha estat el primer equip que ha estrenat el nou parquet de Son Moix.
El conjunt d'Alberto Antuña ha trepitjat la nova tarima durant l'entrenament. Les jugadores, especialment en general, s'han mostrat satisfetes amb el nou parquet. Escoltant la jugadora Carmen Grande, avui protagonista al programa Esport 3.
Pues muy bien, la verdad que ilusionada es estar de vuelta en casa, entrenar el pabellón en el que vamos a jugar y la verdad que el grupo, pues en su línea, ¿no? Estamos trabajando bien, somos conscientes de que en el día a día es donde vamos a crecer mucho y la verdad que muy contentas de poder estrenarnos este fin de en nuestra vida con nuestra gente.
L'equip mallorquí acumula 3 victòries consecutives i el líder de la Liga Challenge.
El objetivo, ¿no? Lleva siendo claro desde el inicio de temporada y desde que se hizo la plantilla, pues allí por julio o por mayo, junio por ahí. Y claramente pues sabemos que para ascender queremos quedar primeras, ascender directas, entonces eso pasa por ganar todos los partidos posibles de los 30 que tenemos en liga regular, así que es muy complicado hacer eso, pero ese es nuestro objetivo, entonces creo que de la manera en la que está trabajando el grupo, la plantilla que tenemos y cómo han planteado estos partidos, pues bueno, muy contentas de llevar ese 3-0.
D'altra banda, el Figuí Mallorca Bàsquet ha fet oficial el fitxatge de Loïc Menuch. L'ala pivot francès arriba per cobrir la baixa de llarga durada de Xavi Beraza. El jugador de 26 anys va jugar la temporada passada en l'Oviedo a primera FEP.
I acabam amb ciclisme.
Mavi García ha decidit que acabarà la seva carrera a l'UAE Team ADQ. Als 41 anys, la ciclista mallorquina ha anunciat que la temporada que ve serà la seva darrera com a ciclista professional. I per dir adéu al ciclisme d'elit, García ha decidit tornar a l'equip en què ja va competir l'any 2022.
Vaig a un puesto on hi ha també una líder molt, molt forta.
Vale.
I bueno, pues m'agradaria també pues aportar pues lo que necessiti l'equip, també llevar-me que pes un pot de damunt sempre, però també pues si jo pues sóc igual de professional, intentaré entrenar tot lo que pugui com sempre, intentaré estar en bona forma i si me donen qualque oportunitat pues també agafar-la.
I el Movistar Team ha anunciat que Enric Mas ha estat operat per tractar una malformació amb varicoses a la cama esquerra. L'operació s'ha desenvolupat segons el previst i sense incidències. Els pròxims dies el ciclista acudirà a les revisions mèdiques corresponents i si l'evolució és favorable iniciarà la seva preparació d'hivern a les pròximes setmanes.
Gràcies, Toni. Després dels esports arriba la cultura. Fem, però, primer una petita pausa.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Ja tenim aquí la nostra senyoreta brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio. Tèntol.
Io lezzaro la terra, stride all'uscio dell'orto.
Torna l'òpera al Teatre Principal de Palma, com fa 40 anys que passa, i per inaugurar la temporada s'ha triat Tosca. El clàssic de Puccini es representarà també al Teatre d'Esborn de Ciutadella i les entrades, Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
Ja estan pràcticament exaurides.
Sí, sobretot pel dia de l'estrena, dimecres que ve, el dia 22. Feia 11 anys que no sonava aquesta història plena de dramatisme i força a la sala del Principal i que el director d'escena, Mario Pontigia, situava més enllà d'un muntatge líric.
Tosca és una òpera important en muchos sentidos. Si hubiera que poner un titular, yo diría que Tosca es un thriller antes de tiempo. Es un Hitchcock antes de tiempo. Es un Tarantino antes de tiempo.
I aquest Tarantino avançat amb un personatge que fuig, un dolent dolentíssim, quatre morts i molta sang, només podia passar a Roma. La ciutat és, de fet, pel director musical Matteo Beltrami, una protagonista més.
In Tosca, Roma è ovunque. Ha una presenza molto forte. E questo si ritrova nell'opera, dall'inizio alla fine.
Una presència forta des de l'inici fins al final per aquesta història d'amor tràgic on el dolent dolentíssim que comentàvem abans té accent menorquí i és Simón Orfila. S'estrena en aquest paper el d'Escàrpia, cosa que diu no li està sent fàcil.
M'hauria agradat ser còmic i no vaig poder, he estat cantant d'òpera. M'agrada molt fer riure, però fer un paper tan dolent i tan horrible perquè és un personatge corrupte, és un personatge, dit planament, bastant escarós.
Tosca fou pionera també per ser la primera òpera protagonitzada per una parella d'artistes, un pintor i una cantant, que és la que dona nom a la història, i que protagonitza Yolanda Aullanet, que reconeixia sentir-se cada vegada més representada en el personatge.
Por el hecho de que es una cantante, de que es una artista, de que tiene ese punto hipernarcisista, como todos los artistas tienen que tener, pero al mismo tiempo tiene una parte muy vulnerable, es una mujer, bueno, con sus inseguridades.
Tosca es representarà el 22, 24 i 26 d'octubre a la Sala Gran del Teatre Principal de Palma i el 31 d'octubre i el 2 de novembre al Teatre d'Esborn de Ciutadella.
Torna l'òpera i el que també torna és el Colònia Palma Muntanya Film Fest, que del 18 al 28 d'aquest mes en diversos escenaris oferirà el bo i millor del cinema de muntanya, amb la presència també de protagonistes i directors.
És l'edició número 16 d'aquest festival i seran una vintena de pel·lícules d'11 països diferents les que conformaran el gruix de les projeccions. Donarà el SUS als 10 dies d'actes un simposi per debatre sobre el passat, el present i el futur de l'excursionisme, una activitat que d'ençà de la pandèmia i com tantes coses, pateix massificació. I no només ho pateix l'Himàlaia. Tomeu Tomàs és portaveu del festival.
La serra també té una capacitat de càrrega, que volen que la serra sigui un passeig del Born, o volen que sigui un espai natural protegit, que la gent aprengui a respectar-lo, que la gent aprengui a moure-s'hi i el pugui disfrutar. Perquè al cap i la fi del que es tracta és que la conservació de la natura sigui compatible amb l'ús públic.
El festival començarà dissabte 18 d'octubre amb el simposi al refugi de Galatzó. També hi trobarem els noms propis d'Òscar Gorgorza de Carlos, que és alpinista i periodista especialitzat en muntanya del país, i l'escaladora Sílvia Vidal, que entoma aquesta activitat d'una forma única. Les entrades són gratuïtes, ja es poden reservar, i tota la informació al web palmamuntanyafilm.com.
Gràcies, Sandra. En uns segons, les 3. I dos, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dimarts 14 d'octubre. El Batlle de Palma anuncia un enduriment de la política turística municipal amb tres mesures noves. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. La més destacada és la prohibició del lloguer turístic més enllà dels plurifamiliars. S'ampliarà també als unifamiliars. A més, prohibirà a partir de l'any que ve les party boats al passeig marítim i prohibirà l'obertura de nous albergs a ciutat. És Jaime Martínez.
En estos momentos, como saben, hay 639 viviendas de alquiler turístico en Palma, en todo el término municipal de Palma. 639. Esas son legales y esas son las que van a seguir existiendo. Y si se dan de baja, no se podrán volver a dar de alta otras plazas para compensar esas, por lo menos en el término municipal de Palma.
Y al Parlament, el PP i el PSC miren de tancar un increment de l'ecotaxa.
Les converses s'emmarquen en el debat de les propostes de resolució que presenten tots els partits com a conseqüència del debat de política general que va tenir lloc la setmana passada. Les dues parts, PP i PSIC, negocien una proposta conjunta perquè abans de final d'any es dugui a la mesa del Pacte per a la Sostenibilitat una proposta d'increment de l'impost turístic. També un nou impost per als rentacars i una pujada del cànon de l'aigua per als grans consumidors.
Els titulars de la jornada passen també per la compareixença d'Alfonso Rodríguez al Senat per tractar la crisi migratòria.
El delegat del govern espanyol ha anunciat la posada en marxa a Formentera del sistema de vigilància CIVE, que són els radars que permetran detectar-hi l'arribada d'embarcacions irregulars. Una instal·lació que feia anys que estava estancada i que, diu Rodríguez, és molt necessària davant l'increment dels darrers anys.
No teníamos desde Baleares la capacidad ni la infraestructura para dar una atención digna. No nos podíamos permitir que, tras quedar en libertad, pues esperando un ferry en el puerto, pudieran estar pasando la noche al raso, como así ocurría en el puerto de Palma, o en algunas ocasiones también, aunque ahí teníamos una instalación en el puerto de Ibiza cedida por la autoridad portuaria.
Després de diverses jornades molt complicades pel mal temps, s'han rebaixat els avisos a gairebé tot l'arxipèlag.
Excepte la zona de Palma i el migjorn de Mallorca, que continuaran en avís taronja fins a les 7 del capvespre. La resta d'illes romanen en avís en groc. A Menorca, les pluges es poden estendre fins a la mitjanit. En el cas d'Eivissa, després de dies tancada al trànsit, avui ja s'ha reobert l'autopista a l'aeroport.
Els sindicats majoritaris anuncien mobilitzacions per demanar una millora en els sous dels funcionaris.
Dia 30 han convocat concentracions arreu de tot el territori i amenacen amb una vaga al desembre si Funció Pública manté l'actual posicionament i no s'asseu a negociar. reclamen recuperar el poder adquisitiu perdut. Miguel Borra és el president del CESIF.
Es el momento de una gran movilización en toda España para que el gobierno reaccione y nos escuche. Convocamos a los trabajadores y trabajadoras de las administraciones públicas a iniciar las protestas el próximo 30 de octubre en toda España. Que el gobierno sepa que tiene poco tiempo para conseguir un acuerdo. De lo contrario, tendrá sobre la mesa la primera huelga en las administraciones públicas de la era de Pedro Sánchez.
I el govern espanyol ja ha fet la primera passa per blindar a la Constitució el dret de l'avortament.
El Consell de Ministres ha aprovat demanar un informe al Consell d'Estat sobre aquesta proposta i pretén modificar l'article 43.4 de la Carta Magna. En paral·lel, Sanitat ha donat un mes a les Balears